Tria rentadores, cotxes, plataformes de contingut i roba de cuina. Tria la salut, colesterol baix i assegurances dentals. Tria pagar hipoteques a interès fixe. Tria un pis pilot. Tria els teus amics. Tria roba esportiva i maletes de joc. Tria pagar terminis un vestit de marca en una àmplia gamma de fotos teixits. Tria el bricolatge i preguntar-te qui cony ets els diumenges al matí. Tria seure't al sofà a veure teleconcursos que emboten la ment i aixafen l'esperit mentre omples la teva boca de puto menjar escombraries. Tria podrir-te de vell, cagant-te i pixant-te a sobre en una sil miserable, sent una càrrega per als nens egoistes i fets pols que s'han engendrat per ser tiktokers. Tria el teu futur. Tria la vida. Però, per què voldria jo fer una cosa així? Jo vaig triar no triar la vida. I les raons? No hi ha raons. Qui necessita raons quan tens la riota?
Bona nit, amics i amigues. Ens tornem a veure un dimecres més amb moltíssimes novetats i amb programa de nivell. Pels més culers, el Dragon Khan, el que ens té sotmès al Barça, avui ens fa estar radiants després de la taxiteràpia que vam necessitar fa exactament una setmana després de Milà. Guanyar-li una lliga al Real Madrid amb aquesta xubanalla té un mèrit estratosfèric, però guanyar-li una lliga a Espanya eleva aquesta fita a llegendària.
Emoal, por delante, por detrás. Emoal, por delante, por detrás. Sí.
Sí. Per altra banda, pels més de boig ja tenim papa.
Habemus papam, sancte romane ecclesiae, cardinalem prevost.
Nascut a Chicago i amb nacionalitat del Perú, finalment no tindrem papa negra, tampoc papa trampista. La xamanella començava a expulsar el fum blanc al mateix temps que una gavina expulsava de la boca un ratolí, coses de la vida. I pels més espanyols, un dels pals de la bandera franc de la jungla destapa tota la farsa de la qual ha estat formada la seva vida.
He de decir lo primero, que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente.
Ni té càncer, ni salvava animals, ni hòsties amb vinagre. La llàstima és que fos feixista no era una broma, de fet era l'única veritat. Nosaltres ens tornem a veure la riota amb broma d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Va. Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Mar Llibre. Més a la meva dreta, Adrià, Lúria, Àlex, agut a la meva esquerra. I a la realització, Pol Sadó, amb ulleres noves avui. I Ferran Badia, als piuets. Increïble. Avui, dia important a la Riota, per una banda, segona convidada consecutiva que ens visita. I quina convidada, després de batallar amb Netflix, la podem tenir aquí, actriu com la copa d'un pi. Avui, ara sí, rebem la nostra convidada com Déu mana, cervesa jarana i turra catalana, avui, Diana Gómez.
Saneules i anternes, obriu una llauna de tonyina i pugeu el volum del transistor perquè el que diré ara probablement no ho torni a dir mai més. Amigues i amics, estic content. I no, no té absolutament res a veure amb la meva vida personal, ni amb el Barça, ni amb aquesta olor estiu que ja comença a notar-se en l'ambient. Avui estic content perquè en aquest programa es parlarà del setè art. I això em fa feliç perquè quan jo era jove somiava canàbicament amb ser director de cine, però al final res, no he dirigit cap pel·lícula. De fet, no he estat capaç ni de dirigir la meva puta vida i he acabat sent un simple soldador semiprofessional. Però bé, com diu la Bíblia, Dios aprieta, però no ahoga. Ho diu en castellà, evidentment, per arribar a més gent. I avui la vida o Déu m'ha donat l'oportunitat d'entrevistar a una actriu, i no una actriu qualsevol, sinó a la millor actriu catalana del moment. Sí, és així, i ho dic sense por a que els encarregats de repartir el carnet de català s'enfadin amb mi per no menjar-li el cul a l'Emma Vilarasau, per no fer-me palles veient la casa en flames i perquè em sui profundament la polla la tabarra d'un guionista que creu que una història de superació és que el seu avi fos analfabet, com si els de la resta anessin pel carrer llegint a Prat de la Riba i escrivint best-sellers de sense ficció. La nostra convidada avui és la Diana Gómez i per mi és la millor actriu catalana per dues raons. La primera és perquè ha vingut aquest cau de merda i porqueria, el que nosaltres anomenem programa, i la segona raó és perquè ella va participar directament en l'entreteniment i desconnexió vital de la meva mare i la meva àvia quan sortia la sèrie El secreto del puente viejo.
Secreto.
Entre els anys 2012 i 2013, que era l'època justament on tota la meva família es preguntava si jo era gilipolles o m'ho feia. I gràcies al sedant del secreto del puente viejo, com a mínim hi havia dues persones que no participaven de la votació perquè estaven enganxades enganxadíssimes a la tele. Però això no és l'únic que avala la nostra convidada avui per entrar de cap a l'Olimp dels intèrprets catalans, perquè la dimensió de la convidada d'avui és internacional, reconegudíssima per protagonitzar la sèrie de Netflix Valeria, una sèrie que ja em perdonaràs, Diana, però no he vist, perquè és una comèdia dramàtica i romàntica on tothom és tan guapo i simètric que em fa odiar profundament els meus pares. La que sí que he vist, per això, és l'altre tro de Netflix, on ha treballat la Diana, La Casa de Papel, una sèrie que envelleix molt malament cada vegada que el Madrid juga un partit de futbol disposat a executar sempre el major atracament de la història d'Espanya sense necessitat ni tan sols de dur màscares de Salvador Dalí. En fi, Diana, és un puto plaer tenir-te avui aquí, això és casa teva, el micròfon és teu i només espero que t'ho passis bé, que parlem molt de cinema, però sobretot que en algun moment ens expliquis què collons és el que he vist a la Viquipèdia de que vas estudiar a l'escola Mowgli d'Igualada, on només espero que els teus professors fossin l'Os Balú i la Pantera Bagheera i que t'ensenyessin a sobreviure a la jungla, on actualment l'únic perill que hi ha és que t'agafi Frank de la Jungla, et porti al seu santuari i hagis d'escoltar com fa l'amor amb Isabel Díaz Ayuso. Benvingudíssima a la Riota i moltíssimes gràcies per venir.
Bravo.
Sí,
anem a recapitular. Bueno, jo volia competir en 6, Pol, ens has d'avisar si sí, un segon abans d'entrar en antena et fiques ulleres noves, perquè quasi no puc fer la introducció per veure un tio amb el pèl més arrinxolat que l'última vegada i...
Està un programa de tirar-se un gangarro amb leviosa.
Molt semblants a les que ha utilitzat el Fran de la Jungla per fer el comunicat.
Són molt de català, les del Fran de la Jungla.
Sí, del Bob i del Bob.
En català, en català.
Bueno, en tot cas, gairebé trenca l'inici. Explica'ns, si us plau, aquesta escola.
L'escola Mowgli va ser de les primeres escoles catalanes a Igualada, i llavors agafen la història del Mowgli, que és un llibre extens, sí, que hi ha molts animals més enllà de la pel·lícula, no té més això. I el que sí que puc dir és que la imatge de l'escola Mowgli estava feta per Pilarín Vallès.
Epa.
Hòstia. Tot molt català.
I he llegit perquè he buscat, i és possible que el Xirinax hagués sigut professor?
Pot ser, això aquí ja em perdo. Pues,
sí, sí que s'ha anat lluny, tio.
Sí, he anat molt lluny, és que, bueno, flipat, l'escola Mowgli al principi dic que això és fake.
Dona partida al
film. Amb l'explicació també flipat, hi havia molts animals, no sé què m'estàs dient d'Igualada, és que no.
Dona partida al film. Com estàs, Diana, un plaer tenir-te aquí?
Estic molt contenta, o sigui, venir a un lloc que et diguin que ets la millor actriu de Catalunya. Bueno, mira,
fem sentir els convidats.
Ja està, com a... Sí, sí. Encara que sigui mentida, però...
No, ja, però escolta. Però escolta, anirem amb això fins al final.
Exacte.
Parlàvem amb la Diana abans que vingués aquí de veure com arribaria aquí, perquè clar, venim d'una setmana d'un Dragon Khan futbolístic, perquè no parlar un minutet d'això, i realment venim després d'un sotrac bastant bèstia, doncs amb el pit sortit i bastant inflats. Com vas veure el partit? On el vas veure?
A casa meva, molt concentrada, i molt bé, molt feliç. Dimarts, després del dimarts, jo estava destrossada. Dimecres estava destrossadíssima. Llavors, bueno, va anar molt bé. I penso que guanyar així, sí, començant perdent 0-2, no? Vull dir...
Molt a la Madrid.
Jo necessito descansar, també, una mica. Algun partit normal també estaria, perquè les remuntades algun dia jo crec que s'acabarà,
no? Jo vaig patir menys al principi, quan anàvem perdent 0-2, que al final. Al final vaig patir moltíssim.
És que és un guió que hem vist tota la temporada.
Sí, sí. Vaig patir moltíssim, sí, perquè vaig dir que és que tornarà a passar lo de l'Inter. O sigui...
I va estar a punt, però... Doncs,
sí, perquè l'àrbit de tot, perquè passés.
Diana, encara estàs de dol amb el tema de l'Inter? Ho has passat ja, hem guanyat el clàssic. Quin tipus de culer ets?
Ja ho he passat una mica, però vaig estar molt enfadada. Estava molt enfadada amb l'àrbitre.
Encara ho portes una mica. Jo crec que tots els d'aquesta taula encara estem...
Jo no, eh?
No, eh?
El diumenge va ser una inflada de moral.
Sí, va ser una cardioversió.
Al final hem guanyat Copa, Supercopa, Lliga, i les tres li hem guanyat al Madrid.
Sí.
Hòstia.
I que al principi de temporada, o sigui, després del partit del Gamper, que tothom ens donava per morts.
No hi
equipo. O sigui, dius...
Estic totalment d'acord. A més, a nivell d'expectatives, jo crec que és una temporada amb els xavals i tot, que passarà la història, un equip ultra jove.
Sí, però no podem deixar...
No s'ha guanyat la Lliga encara, no vas a dir?
No, les oportunitats aquestes a la Champions no es poden deixar escapar.
Vale, Marco,
costa moltíssim però... guanyar una Champions.
Totalment.
Però li explicaràs als teus fills aquesta...
Bueno, no, al meu fill no.
Però saps què passa? Que tenim una persona, que és la Minya Mal, que té una altra, una altra visió, un altre sentiment. És a dir, nosaltres som catalans, som una mica Pau Cobercí, que és aquesta cosa que...
No, però Pau Cobercí també. O sigui, tots aquests joves són con mentalitat.
Sí, bueno, sí, però vull dir que la milla mal és com, no, pues sí, llegaremos. Le dije a mi madre que llegaremos. Dius,
el tema és tan...
Sembla molt més del Madrid, la milla mal. Sí. Té mentalitat més
del Madrid.
Se'ns fa molt estrany, jo crec, no? Que hi hagi una persona que hagi sortit de la casa que sigui així.
Però com a culers ens hem d'educar nosaltres mateixos de reajustar les expectatives amb la Champions, perquè és la competició més puta de la història. Si l'any que ve tornem a caure com aquesta temporada, tampoc em faria més mala sang. És a dir, si tenim un bon projecte i tot va rodat com fins ara, poden passar aquest tipus de situacions.
Hem guanyat el títol honest, com diu Hansi.
El títol de la Riota, no?
Sí, el títol de la Riota.
Exacte, el podcast honest. Ah, bé, nosaltres som la Riota, Diana, i segons el diccionari, Riota significa riure, riar, i és que parla d'una persona o una cosa ridícula. I doncs sempre preguntem al nostre convidat que expliqui ràpidament un moment on s'hagi passat una mica de vergonya, s'hagi sentit la Riota del Montlló, o hagi viscut ridícula, que jo crec que no queda
molta vergonya. Típic d'estar en una platja nudista i que llavors ja tothom s'estigui canviant i siguis una mica persona escollada i trobis gent que va vestida i o siguis una mica persona de tot el grup.
Sí, o sigui, t'agrada aquest moment?
No m'agrada. O sigui, que m'agrada molt de vergonya. No, eren com quatre persones i clar, de cop és com a 300 persones i dius, hola, soc la Diana, que vas vestida d'aquest moment. De marxar i jo era com, bueno, m'acabaves d'aixugar.
Si em saludes, de l'àvia, no?
Com quan em mires des de...
Un moment, ràpidament.
I després, el que m'ha passat avui, que em passo fatal, és lo típic que et trobes una persona que fa molt que no veus i dius, ostres, què tal? Com està la teva filla? Com ho porteu? I tal. Diu, bueno, saps que m'he separat, no? Dic, hòstia, no. Sí. I la cara, el que més ha hagut com d'explicar-me, de dir, sí, però que estic bé, que ets apostat, que ara ens hem tornat a trobar i dic, val, sí, tampoc no necessito cap informació.
Has de triar una i justificar la resposta. Com al col·le.
Una vegada hi havia...
Estàs preparada?
Estic preparada.
Un programa de
l'àrea. No sé si no.
Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
La primera per pillar dinàmica molt fàcil. Igual ara ho serà.
Amb ser petit.
Saba dir que és on visc ara.
El Pauet.
Uau, això farà mal.
No, però digues...
No, o sigui, jo estimo Igualada, però jo als 18 anys vaig marxar d'Igualada. Per tant, crec que té tot el sentit del món que triï la ciutat on visc ara.
Veus, hem explicat.
Programa presentat per Moisès.
La Moixiganga.
Pel·lis.
A dos quarts de l'hora del vespre.
Vale.
Perquè és el que m'agradaria fer ara mateix.
Vale.
Sembla bé?
Sí, és molt vital, no, un moment vital.
No, com a professor.
No, ficaré una premissa, eh? És a dir, el que li sembli a l'Àlex o no, ens és completament igual, eh? És a dir, ets tu...
Tot i que soc professor de debò, és veritat que... ella ha de triar pel·lis perquè m'agrada veure-les o perquè m'agrada fer-les. Ella ha d'explicar-ho, perfecte. No? Tot bé.
Sí.
Endavant.
Has triat pel·lis, vale, doncs parlem de dues sèries.
Molt bé.
On tens un paper més secundari, però molt important per la trama. Amb quina et quedes de les dues? La Casa de Papel o Sé quién eres?
La Casa de Papel. Home, Sé quién eres és molt... No té res. Sé quién eres.
Sí, jo també ho sé.
Ah, tu també ho saps. Sí, Sé quién eres.
No. Pues a mi m'agrada.
Sí, ara està Netflix, per cert. Anem a fer publicitat.
Home, no.
Sí.
T'agrada més que La Casa de Papel? No estic d'acord, eh?
No, m'agrada més La Casa de Papel. De papel
no, clar, i a mi m'agrada més Sé quién eres.
Com a sèrie o com a... O el meu personatge?
No, no, jo parlo de la sèrie.
Ah, la sèrie.
No, no, estarem puntualitzats.
No, no, sí, la casa. Per, bueno, jo, per mi, per tot el que ha significat. Jo no,
ja, ja en parlarem.
Clar, és que no soc gens objectiva, jo.
Bueno, clar, tu estàs avaluant el teu paper.
No, estic avaluant tot i l'experiència.
No, 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 perfecte.
Per tu no, ja ho sé. No. Me n'alegro, me n'alegro.
No, no, o sigui, no passa res, no.
No, és que l'Àlex va deixar les coletilles que acaben intranquil·litzant.
És que li dius, és que li dius, justifica com vulguis, però després és com
no
que
tu...
És
com no,
que
no, no,
i jo compro, jo puc donar la meva opció.
Sí, sí, sí.
Home,
sí.
Clar,
és la teva secció. Clar,
gràcies. A quants nens de 9 anys els hi fotries una pallassa? Contra quants pots alhora?
Nens de 9 anys? Jo crec que... Dos?
Bueno, sí, bueno, jo crec que...
No, o què? Bueno, depèn del nen, eh? És que...
No, no, sí, en plan...
No ho sé, exacte, exacte.
Hòstia.
Dos està bé.
Dos, però...
Potser va... tres.
No, no, tres, vols dir? Soc molt fluixeta, jo.
Ho hem de canviar pel nen d'adolescents, això, ja.
Uau.
Quants nens d'adolescents faries tu?
Home, que ahir...
Aquest em mata.
Ja, però d'on resta, eh?
No, hi va pinxo.
La resposta resta, eh?
Aquest va pinxo. Bueno, sí.
Treballar en català o en castellà?
En català. Sí, sí. Bueno, clar, és molt més fàcil. Emocionalment és més fàcil.
La casa de paper.
La casa de paper. Capítol 3250.
Clar, 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 clar.
Què prefereixes? Tenir reconeixement de la crítica, però no el de la gent? O ser estimada pel públic, però ignorada per l'acadèmia?
Pot haver-hi una tercera que és treballar?
Sí, sí.
Només treballar. És a dir,
sí. Te la pela la gent i l'acadèmia, no?
No, hòstia, no ho sé. És molt trampós, això.
Clar, suposo que hi ha papers al...
És a dir, Valèria, per exemple, és l'exemple clar de que la gent l'adora i la gent em coneix i tal, però a la crítica li hem xupat un peu, a la premsa li hem xupat un peu, i al contrari, vull dir, cada cop és una sèrie que la gent de la professió és com, bueno, esta mierda.
Si aquí en eres es té molt bona crítica.
Sí, bueno, Pau Freixas és un director super reconegut.
No, no, és que...
Clar, clar,
no,
perquè està molt... Perquè està...
Coneixement de causa.
No, no,
perquè
està ben
connectat.
Una hora parlant ja d'aquesta sèrie. Sí.
Així que t'agrada, eh? És guai. Sí, estàs enganxat, eh?
Bueno, jo la començaré quan arribi a casa.
Quan té una pinta.
Està a Netflix, no?
No, no, no.
Sí, sí, enganxa, enganxa.
Vale,
No he contestat, però passem.
Sí, sí, no, no, però 70.
Està bé, està bé.
Paula Amalia, Sigma López o Teresa Río?
Uau,
ja, ja,
no, ets un cabron.
Ja, per això dic que tan a prop em feia cosa.
Hòstia, la Paula, perquè és la que jo crec que té més... números de que vegui aquest vídeo, perquè és catalana.
No, no, està molt bé. Hem d'arrimar-nos al sol que més.
Clar, clar, Paula, t'estimo.
I les altres una mica també.
I les altres també, sí.
Viatjaries al passat o al futur i a fer què? O a conèixer qui? O a actuar amb qui?
Viatjaria al passat. Perquè he estudiat... Vaig començar a estudiar història, m'agrada molt la història i m'encantaria anar a moments crucials. M'encantaria conèixer Juli César, m'encantaria... Bueno, James Dean també m'agradaria conèixer-lo.
A mi també.
Sí, al passat. O els meus besavis, no? De cop vaig fer l'arbre genealògic, vaig arribar fins al 17 i pico.
Això vam fer una pel·li sobre això i no surt bé, eh?
Ja, a mi m'agrada.
És que viaja al passat, o sigui...
A veure, no conec els teus besavis, però jo crec que Juli César ho va patar més, no?
Sí.
A nivell sentimental no hi ha tanta proximitat.
Però dic que, Marc, en el moment de la viaja al futur, aquesta i tal, que tornen, i ell quasi es lia amb la mare...
Sí, la...
Clar, hi ha un moment en què...
És més interessant, hi ha més conflicte.
Sí, sí, això sí.
Hi ha més conflicte al passat que al futur.
Però hi ha un error cap al futur, que és... Quan tenen el fill, el pare, l'home... Està veient que el fill s'assembla exactament al tio que volia lligar. I diu, aquí me la vas colar.
Perquè si anem als teus besavis, on et vas quedar? És a dir, a Catalunya? No,
Sí, els Gómez venen de Terol.
Vale.
Sí, però el meu segon cognom és Raic, que ve de la comarca bastant. O sigui, sí. Vam trobar bastant per Segarra i tot això. I la meva mare, el segon cognom, que és on vaig arribar fins al 1600 i pico, és Permanyer, i els Permanyer venen del costat de Pujal, que és el poble de la meva àvia. I el primer, tenim el primer Permanyer que va anar a viure a Pujal, que és el 1621.
Que va ser com l'home important, no?
No, de fet vam tenir un mossèn a la família, que és el que va comprar la casa on va néixer la meva àvia, i que...
Crec que tothom ha tingut un museu a la família.
Sí, sí, i que a més està enterrat a Verdú, perquè el seu el testament posa que vol ser enterrat a Verdú i diu a on, i posa, hi ha la làpida que posa Franciscus Permanyer.
Oh, com el papa, no, que s'ha mort ara.
Estic sentint culpable, jo.
No, però el papa que s'ha mort ara, la làpida ha ficat Franciscus.
Bueno,
doncs, més o menys, no?
Més o menys.
A quina línia heu arribat vosaltres de la vostra família? Investigues, que m'estic sentint molt culpable. Jo no sé com és el meu besari.
Jo el meu avi gairebé ni em parlava.
Doncs quan parles que amb els avis. Tenint en compte que la gent, que com més anys enrere, més cap a dins eren, si a l'avi del mas no li parlava, el mas avi li hagués fet una pallissa.
No sé, jo no vull ni saber-ho.
Fa por, eh?
Estem acabant gairebé. Què prefereixes, posicionar-te públicament sobre temes socials encara que pugui afectar a la teva carrera o mantenir-te neutral per tal de que no t'afecti professionalment?
Depèn del tema social. O sigui, hi ha temes socials que jo crec que sí que crec que s'han de dir i d'altres que, bueno, no ho sé.
Independència de Catalunya, per exemple.
Independència de Catalunya. Hòstia, clar, aquest és un tema...
És el tema.
Aquest
a Netflix van fer...
Però m'agrada molt el que ha dit, perquè és veritat que no sempre s'ha d'opinar de tot.
No.
No és veritat. També perquè a vegades jo tampoc no sé si tinc una opinió...
Exacte, és una cosa molt important.
Sí, sobre un tema.
Això últimament costa molt i jo...
Bueno, perquè és molt fàcil com apuntar-te...
Si no, ja Twitter és l'hòstia.
Bueno, a Twitter, aquelles imatges de Gaza amb intel·ligència artificial, deies, bueno, nois, anem compartint això. O sigui, ok, però...
Hi ha més una visió de salvaguardar la imatge pròpia que no pas el sentiment de la comunitat, a vegades, darrere aquest tipus de moviments, estic d'acord.
I per acabar, l'última, sexe oral, donar-lo o rebre'l?
Donar-lo.
Bueno,
està...
Sí.
Estem començant a
creure. Està dins de la majoria.
50.
No, 50-50, no. La majoria diu donar-lo, Carles. Bueno. Però molt la majoria.
Però també pots anar canviant d'opinió, eh?
Va, sí, clar, home, clar, però si canvies... Però estem parlant si d'un o l'altre. Sí, sí, lo guai són els dos, estem d'acord.
M'agrada ja que m'ho diguis mirant-me els ulls intentant recordar quan va ser l'últim cop.
No, és que...
Que vas tenir aquesta tessitura,
no,
eh?
No, perquè ho vau preguntar l'altre dia, no vaig venir i vaig pensar, dic, hòstia, igual he canviat d'opinió al respecte. Va. Vull dir, no és una resposta sempre
exacta. Però lo guai és que
vas temporades.
Sí, sí.
Doncs, si d'aquell cas se faixa, molt bé.
Molt bé, salut.
Ho hem superat.
Ho has fet molt bé.
Va, parlem de la vida, ens anem a Igualada del 1989. La veritat és que Igualada, capital de l'Anoia, no hi has tornat, hi has tornat, hi tornes?
Sí, clar, els meus pares viuen allà, tinc amigues, i ara aquest any, mira, una altra publicitat, sóc la padrina del 30è aniversari dels moixiganguers d'Igualada.
Moixiganguers,
és
per il·lusió. Potser m'interessa.
Moixiganguers són els castellers d'Igualada. No?
No, això mola, no, que ho hem parlat, que algun cop a mi m'agradaria fer el pregó de
Molins. Sí, t'agradaria?
Sí.
Jo vaig fer el pregó d'Igualada i ho vaig passar fatal.
Però per què?
Perquè mai he estat tan nerviós en la meva vida, em tremolaven les cames, fatal.
És que ojo, perquè les expectatives que gent de poble pot dipositar amb la Diana aquell dia són potser molt superiors a les del director de cinema.
Clar, però a mi no crec que ningú dipositi gaire.
Per això.
Però clar, ella entén que si és figura pública sí que potser...
No, però va caràcter, jo també tenia 19 anys, era com de dir...
Joder, clar.
No, clar, sí.
El discurs que és del llibre, 19 anys, és espectacular.
No sabia ni llegir.
No, a mi me'l van escriure, eh? Home, clar, que
me'l
van escriure,
em dino abans. Ah,
guatxa, em fot un discurs. Vida de poble, com la que podies haver gaudit o vas gaudir quan eres petita a Igualada, o la vida que pots tenir a Madrid ara quan hi vas?
M'agrada tenir les dues. És a dir, mola anar a Madrid quan treballes. O sigui, Madrid jo hi he viscut i Madrid sense feina és una putada. Perquè la ciutat se t'emporta i la gent és que no para de sortir, de fer coses, no para d'haver-hi plans.
Molt after work, diuen, a Madrid?
Sí. I sí, és així. I llavors, quan tens feina, és xulo i és...
Pots dividir més els teus espais.
És meravellós, però quan no treballes dius, espera, que m'estic passant.
Ja.
I per això m'agrada les dues, és a dir, poder anar allà amb feina, és xulo, i estar a casa i tenir el meu nucli, també.
La Diana, quan veus una mica pues, també el palmarès, no és una mala... Sí, el palmarès, jo li dic palmarès. De tot el que ha fet o ha treballat, et penses que té una edat, però realment té gairebé la nostra edat, és del 89, sí. La som del 91-90, la diria, penso que...
Del 97, sí.
Bueno, en sèrio?
Sí, bueno, sí. És la barba, és que em vaig deixar la barba per encaixar.
Està fotudíssim.
Això fa mal.
No, però ho he fet per encaixar en aquest programa, m'he deixat la barba i, bueno...
Ah, però tu deies perquè t'agradaria tenir tenir aquesta edat o perquè l'has vist massa...
No, perquè a mi la gent jove de cop és com... Hòstia, quan ja em porten quasi bé 10 anys, dic, hòstia, fa mal. Fa mal.
Però més mal fa veure l'Adrià.
No,
home, no. Faig de cascar, jo ho admeto. Bueno, tinc pladicària.
Que... Allà, exacte, no l'havies cascat.
Clar, jo he passat per unes quantes operacions.
No, no, no és un tema que hagis volgut
100%.
Escenificar. Bé, doncs on anava, no? És a dir, hòstia, és una persona molt jove, amb molt de bagatge. Existeix Diana Pre, món de l'audiovisual? No sé si havies fet alguna feina random o...
N'he fet, però entre mig, és a dir, jo la meva primera funció de teatre va ser amb 15 anys, o sigui, vaig començar a treballar molt, molt jove, però va haver-hi èpoques que de cop no tenia feina i no sortia i vaig haver de buscar altres coses. Llavors vaig ser cambrera del Sonar.
Vale.
Sí, Sonar Dia. Que vaig ser, fins i tot cap de barra. O sigui que...
Ojo, eh? L'única persona que no l'ha col·locada.
És que sí.
Anava per aquí.
Confirmo.
Van a dir...
Clar, és que també hi ha un problema, que quan et presentes amb 22, 23 anys, que vols fer una feina qualsevol, no tens currículum. Vull dir, no has treballat de res que no sigui d'actuar i d'actriu. Llavors, jo havia de fer currículums de persona no actriu i deia, aquí què poso? I llavors després vaig fer també la guia turística per Catalunya amb, amb una empresa i tal, i després quan vaig estar a Londres sí que vaig fer 3.000 milions de feines.
Quant de temps a Londres vas estar?
7 mesos, però sí, vaig vendre xupitos de Jagermaster un dia random, una nit
gent,
en un pub.
Això.
Sí. També pues, enquestes d'un grup llatinoamericà, i després anava a un lloc que em posaven com uns electrodes aquí al cap i miràvem anuncis i...
Miraven els estímuls.
I... Miraven els estímuls i havia dit que em semblava l'anunci i em donaven un xec amb $30. Ai, $30, 30, 30 pounds.
Sí, però em sobta molt d'aquí a turística per Catalunya. Eres com, no estàs presentada en un lloc. Era
Barcelona, que feies... A Barcelona fèiem com uns grups de gent jove que llavors feien com una competició entre dos i tal, que llavors fèiem una mica al centre de Barcelona, en plan bufaria i tal, que llavors hi fotia coses històriques, ja que podia. I llavors després hi havia una a Montserrat i després una a la Costa Brava.
Doncs pues mira, jo una història de la Montserrat, el meu cunyat, no aquest, un altre... va conèixer un client americà a la feina i al client li agradaven molt els ocells i llavors el tio va dir, bueno, tu vols veure ocells a Catalunya i t'ensenyaré ocells, vale? I ara el tio li paga pasta i va anar a Montserrat i veuen ocells, llavors el guanyat és com que s'ha baixat tota les espècies que hi ha a Montserrat i llavors doncs, se sent com diu, hòstia, una tabernera tal, si són espècies, i hi ha un tio que és americà que ve com a feina de blanc i s'ha endut a Montserrat i sobre la pasta
molt bona cocina, els americans
molt bona cocina, no, no ho sé el seu,
obligatòria, no? Gairebé la cocina allà a Amèrica és com una part del contracte de qualsevol... Molt servits aquí, no sé.
A veure, l'havia apunyalat una mica seva. Escolta, jo m'ho he guanyat amb un americà. Una pregunta molt senzilla, que és el teu treball, la teva feina més especial.
Li tinc molt de carinyo al crack. Molt de carinyo.
La tercera temporada que s'han fet.
Ja, això, TV3.
Jo, Joan.
No, TV3. Més que Joan, Joan referia...
Actualment hem vist el fenomen de Valeria, com dèiem, que a més jo crec que passa una cosa com deies que ara està en Netflix o en Valeria ho estem des del principi, i és que amb tot el tema expert veu tot el món, i llavors no sé si t'has trobat que apareixi a Catalunya, et coneix gent, però és bastant random que puguis anar per un actuador i que tothom et conegui perquè està veient com Valeria Netflix.
Sí, m'ha passat l'any passat que vaig estar a Sardenya, doncs, hi havia gent que em parava per Valeria, i després també vaig estar a Escòcia també amb Valeria.
Escolta una cosa, que seria el primer que he escoltat a la que heu en diferents imatges.
Ho vam fer la primera temporada, sí.
A veure qui em dobla en grec.
Sí. Sí, sí, és divertit.
Quina és la cosa més heavy que t'ha pogut passar un fan? De dir, hòstia, no sé, em va patar el cap o...
Hòstia, per mi el més fort que m'ha passat últimament és un dia que vaig anar a Montjuïc fa poc i estava a la llotja, pues allà no sé què, i de cop veig Sergi Barjuan, que m'està mirant molt.
Hòstia.
I dic, el carrilero. Bueno, m'està mirant molt, no sé. Segueix. I passo per allà al costat i em diu, perdona, català o castellano? Dic, català, català. Diu, ets l'actriu de Valeri, oi? I dic, sí, i és que l'acabo de veure, no sé què, et puc demanar una foto? I dic, jo també la vull, aquesta foto.
Clar.
Sí. Sergi Barjuan, per mi, és, sí. I de cop també Irene Montero em va escriure, o sigui... Sí, o sigui, com super random tot, o sigui...
Oye, per Instagram.
Sí.
Una pregunta, t'ha donat like Iker Casillas alguna foto a Instagram?
No. Manu Tenorio.
Bueno, és que Manu... Bueno,
és un bon torero.
Ara anava a dir una cosa que no té res, però Manu Tenorio és una persona que s'ha tirat com a... de tot això, que no té res a veure amb una cosa. És que m'he ficat a un bosc mental, però...
Pot estar tot...
Vale, no, volia separar dos temes, però crec que...
Jo no estava entenent.
Vale, crec que no sé.
Tinc una pregunta, tu pots veure tots els directs que t'envien? En veus algun?
En veig, no tots, veig algun i a vegades hi ha altres que els perdo, però clar, a vegades de gent així com té més seguidors, no sé per què m'has posat.
Ah, igual l'algoritme es puja més a posar alguna cosa.
I que t'ha dit, me gustas mucho la Irene Montero, en plan, el teu treball.
Sí, que estava veient la tercera temporada i que, bueno, que ens estava veient i tal, i sí.
A la tercera,
A la tercera temporada.
I què li va respondre algú especial?
Vaig dir, ai,
gràcies. No som de les calles, o?
No, gràcies pel teu missatge i crec que vaig aprofitar perquè... El meu fill va néixer a Madrid, justament, al mateix hospital que els seus fills, i llavors li vaig comentar això, crec. Bueno, vaig... Sí.
Molt bé.
I Lewandowski, que m'ha començat a seguir, tio.
No, si ja veuràs que acabarem el programa així. Sí? No la Lewandowski, el Lewandowski.
No, la Lewandowski.
La Lewandowski.
La Lewandowski.
Anava a dir, escolta, tio, anem a ser seguit, Molt bé. Anna Lewandowska,
Sí.
Crec que està obrint negocis a Tutipleni per Catalunya, rotllo de gimnasos i coses, però vull dir que es queden.
Acaba el contracte, segur.
No ens el traurem de sobre.
No.
A més, amb el que cobrarà aquest any, que és el pic del seu contracte. És
més que Frenkie, cobrarà l'any que ve.
El que passa és que el contracte de Lewandowski és progressiu.
Sí.
I crec que ara mateix es troben, és un telefèric que es troben.
Sí, 100%.
I el problema és que aquest tio jo crec que té pensat jugar fins als 60 anys,
Sí, bueno, físicament...
Sí, no està bé.
Ha molt bon rendiment aquesta
temporada. Nova Frenkie, crec que li prolongaran com la fitxa i ho intentaran camuflar, per tant serà el més ben parat a Lewandowski.
La curarà
el
Frenkie una altra vegada.
Bueno, doncs a Lewandowski, fantàstic. Vols deixar el
conèixer? No, ja està.
Pedro Sánchez, alguna cosa així?
No.
Has estat molt reivindicativa en moltes entrevistes, reivindicant el paper de la dona dintre d'aquest món ferotge, que quan, per exemple, aneu a ser mares, doncs teniu aquest patiment, us veieu fins i tot excloses de projectes. Dos preguntes ràpides. L'has patit tu, com a dona i com a mare, o t'han cuidat?
M'han cuidat bastant. O sigui, és veritat que el primer que et surt, quan jo quan em quedo embarassada, em surt molta culpa ja abans de...
Que ja és un problema.
Però la veritat és que en Valeria em van cuidar bastant. També estava en una altra producció que es deia... García, que també em van cuidar molt. A més, vaig tenir com pèrdues, i hi ha dies que van haver de canviar per les pèrdues que vaig tenir. Vull dir que a mi m'han cuidat bastant. Òbviament el sistema està muntat de certa manera que no és fàcil trobar...
Correcte. La segona pregunta era, tu t'has trobat bé? Creus que avança? És a dir, creus que va millorant o progressant aquest tema? O realment has de tenir la sort de trobar-te el director que vulgui entendre i passa molt més sovint del que ens passa?
Crec que va avançant. Per exemple, la Silma, a l'última temporada de Valeria, que havia estat en mana feia 2-3 mesos, va aconseguir que la seva mare li donessin d'alta, i la seva mare venia cada dia que ella rodava, ella venia estant donada d'alta amb la seva nena. I després la Silma tenia, com que tenia l'hora de lactància, tenia una doble que d'esquena s'assemblava moltíssim a ella i se sabia tot el text, i quan la Silma anava a donar el pit, doncs ella estava com d'esquena. I crec que amb aquestes coses penso, bueno, estem creant un precedent que ens ensenya que és possible. Òbviament és més car, però és possible. Llavors jo crec que hem de pensar i hem d'exigir això.
Carles, no vull més preguntes. No m'has fet dues.
Era més pel procés.
Encara no saps molt més pel món, però
t'has fet un moment que millor. Duro y Cortafuegos, actualment, una és una pel·lícula catalana-argentina.
No, Catalana-Argentina és Una pirafa en el balcó.
Correcte.
Duro és una pel·li de la Bàrbara Mestanza i el Francesc Cuéllar, que es va presentar en el Festival d'Autor de Barcelona.
Però la meva pregunta és, les rodes paral·lelament?
No, o sigui, jo duro la rodo l'any passat, una jirafa en el balcó la rodo de finals del 23, i Cortafuego, que és una pel·li per Netflix del David Victori, la rodo...
Belén, és amb Belén Rueda?
No, Belén Cuesta.
Belén Cuesta.
Sí, sí.
Molt bé.
La rodo...
La prova per veure si se'n recorda.
Tinc un dilema entre les Belén Rueda.
De l'octubre passat a...
Vale, perfecte. Però veuen la llum, pot passar que vegin la llum. La llum molt a l'hora.
Clar,
una posada, potser per tu o no? No té per què.
No, no té per què. El que passa que a vegades, quan si s'estrena a l'hora, l'únic que pot passar és que la gent digui, uau, la Diana no para. I dius, bueno, això fa molt temps que està fet. No.
Molta alfombra vermella, doncs, si coincides tot.
No, perquè Duro s'ha estrenat ara, tant de bo vegi la llum. I una gira en el balcó, per exemple, es va estrenar a Argentina, en sales, i ara està a Disney Llatinoamèrica, però aquí no ha arribat. O sigui, aquí jo crec que estan buscant la manera que pugui anar a les sales.
Sí, és veritat que l'Ombra Carles, no sé si alfombra vermella, però sí, promos, històries i tal, si s'estrena a l'hora...
Exacte, hi ha una temporada Valèria, etcètera. Vull entenc que és vida d'això, no et dic d'alfombra, però bueno, mil actes que et veus al·lucinat, no? Suposo que t'han d'alimentar.
Depèn del projecte. Hi ha projectes que sí que tenen més promo i hi ha projectes que potser no en tenen gaire. Vull dir que depèn del projecte en si, l'embargador.
Quin és el teu sumo? Com diries, si faig això amb la tira? A nivell de projecte, eh?
A nivell de projecte. M'encantaria fer algun projecte en anglès. Fer alguna pel·li o alguna sèrie en anglès.
Aquestes britàniques...
The Crown m'hagués encantat.
És inclús el tomat, el perfil.
Sí, aviam, no soc britànica, hauria hagut de fer algun paper espanyol. Reina Sofia. Sí, Reina Sofia, allà.
Però ho pots intentar, és a dir, és una idea que tinguis, de dir, hòstia, el meu somni...
Bueno, jo quan vaig anar a Londres també perquè em vaig trobar un càsting d'un Hamlet que buscaven qualsevol nacionalitat, tal i qual, i llavors era un projecte petit en un teatre petit, però em van agafar per fer d'Ofèlia, o sigui, vaig estar com un mes fent d'Ofèlia en un teatre petit de Londres i m'ho vaig passar molt bé i va ser un gran aprenentatge. L'anglès es perd molt fàcilment, però per això...
Si no el tens, no, eh? Si no tens anglès, no.
No. No, però tu pots aprendre, vull dir, amb un coach i tal, fas miracles.
Sí?
Sí, sí.
Jo podria aprendre anglès.
Sí, i tant.
No, llavors els irregulars verbs.
Coneixes a Messi?
No, m'encantaria.
No, és que això, aquesta pregunta m'han dit que te la preguntés.
No.
Persona propera.
És que aquest estiu anem a Miami.
Ah.
I anem a veure un intern de Miami, Cincinnati.
I l'objectiu és poder parlar amb ell o no?
Bueno, l'objectiu és fer-li alguna foto.
Creus que Antonella i Messi a casa veu amb Valeria?
Antonella podria, eh? No?
Sí, és que no hi ha gens boig, eh?
Podria,
però... aneu com a aficionats i heu comprat tíquets com a aficionats, eh? No heu buscat tirar una mica al fil i dir, hòstia, anem a veure si ens fem la foto i ens coneixem.
No, de moment anem com a aficionats i llavors intentarem a veure si...
Estava pensant en els contactes que m'ha dit per Miami.
Clar, buscar un fil conductor que porti a Messi.
Ja, però l'Irene Montero...
Manu Tenorio.
Manu Tenorio.
Bueno, potser ha cantat a Miami, Manu Tenorio.
Lewandowski.
Bueno, Lewandowski, Messi, el Mundial és en picà, eh?
Ah, sí, eh?
És veritat, cert.
100%.
Hem de buscar altres fons.
Contraproduent.
Hòstia, doncs bueno, a veure aquest depar a Miami, si realment pots ser...
Has fet tota l'entrevista per poder fer aquesta pregunta.
Sí, era tot això.
Et diré una cosa, si conec a Messi, crec que, o sigui, soc molt poc mitòmana. Amb Messi crec que és l'única persona que em posaria molt nerviosa i que, sí, i que li diria com gràcies. Faria com gràcies.
Jo vaig tenir el plaer de conèixer-la, perquè això vol dir 3 minuts, però en una sala, 3 persones, i va estar molt bé. I vaig suar molt, em entrava molt a les mans, i jo li havia fet classes a les seves nebodes, i li vaig dir, rotllo, en plan... Li he posat... No, en plan, bueno, he posat 10 de les seves nebodes sense veure el que havien fet i tal.
Molt professional.
Sí, sobretot molt professional. I això, tremolar, gràcies. Crec que li vaig dir gràcies, al final. Per exemple, em vaig deixar portar, però va ser bastant bèstia.
Jo li diria en català.
Teniu un fotó,
sí. Res, entrevista fins aquí, ens anem a la secció de l'Adrià Lúria.
Cop d'ull... la convidada.
El pitjor de tot és que no els fa cap mena de vergonya.
Perdó.
Benvinguts a Cop d'Ull a la convidada, l'espai on traurem la lupa per tal de conèixer amb una mica més de profunditat a la persona entrevistada que avui ens acompanya. Ens trobem a finals de temporada i, malgrat ens fa molta il·lusió preparar programes com els d'avui, el context de recta final en el qual ens trobem significa, almenys per mi, tenir el cervell escorregut com una velleta i la creativitat en hores baixes. Per fer un paral·lelisme futbolístic, igual ens hem marcat un tros de temporada, però no se'ns cauen els anells si ens toca alinear en algun moment a Pau Víctor. Esteu d'acord amb mi que trobem un moment de crisi de creativitat? Esteu cansats, vosaltres també?
Ah, sí, però qui és Pau Víctor, de nosaltres?
No, vale, Pau vale. Víctor és la secció de voler agafar una idea i aferrar-te allò i anar fins al final.
No.
Així doncs, ha estat tot un desafiament per mi preparar una secció que surti de les preguntes convencionals, dels estereotips i dels clichés. I més pressió he tingut encara tenint en compte que tu, Diana, portes a les esquenes un munt d'entrevistes on has hagut de respondre coses que, sincerament, sabem que potser no et venien del tot de gust. És per això que Cop d'Ull a la convidada d'avui girarà entorn als tòpics que has hagut de respondre com a actriu. Per endinsar-nos en el món dels tòpics de l'audiovisual, he escollit una sintonia, com no podia ser d'una altra manera, de Charles Chaplin. La dinàmica de la secció anirà de la següent forma. Diana, t'aniré plantejant un seguit de temes que poden ser susceptibles de ser preguntes que t'han fet moltes vegades i que per tu signifiquen un tòpic. En una escala de 1 al 10 m'hauràs de dir com de típics et semblen aquests temes que t'aniré plantejant. Ho farem amb Chaplins, en una escala de 1 al 10. Si el tema plantejat et sembla molt típic, són 10 Chaplins. Si no t'ho sembla gens, en són 0. Entesos?
Entesos.
Anem a pel primer tema. Els mètodes d'aprenentatge dels papers i com t'ho fas per plorar. A les sèries, a les pel·lícules, això t'ho han preguntat moltes vegades.
6 Chaplins.
6 Chaplins, estàndard. Oh,
sí.
Ara,
jo pujaria la vostra, eh?
Podries plorar?
Hòstia, veus 7 a 8 Chaplins.
No, i a part jo no puc veure plorar.
Perquè plores també, no?
No, ploro també, però passo fatal.
Jo tinc el plor difícil, eh?
Sí, eh?
Carlos Cuevas, per exemple, és una persona que plora moltíssim. Segur que tens l'altre,
eh? Que no, tens la telelive de l'ensurt.
Vale, és a dir...
És fisiològic, al final el tema del plorar és fisiològic. Sí. O sigui, jo quan ploro...
Ara que ho dius, tot el que fa Carlos Cuevas és plorar, eh?
Em quadra moltíssim que Carlos Cuevas plori.
Des d'aquí, Carlos, també t'estimo.
No passa res.
Sí. Gran actor, gran plorador, que plora d'una cosa...
Sí, no, simplement que dic que és una cosa fisiològica.
El convidarem a plorar.
Que no, a vegades...
Sí,
el conducte, no?, que t'arriba el llagrimal és més senzill. Exacte. Per certes persones. Anem pel següent tema. Que a Catalunya et preguntin per la quota de català als cinemes o sèries. Quants Chaplins li dones, això?
8 Chaplins.
8 Chaplins. Sí. Doncs aquí, justament, tinc una pregunta. Què n'opines de que les pel·lícules com També esto passarà, ambientada a Cadaqués, amb tots els actors catalans, la llengua catalana es faci servir a pinzellades de la mateixa manera que els cardenals fan servir a pinzellades el llatí a la Ciutat del Vaticà? Preocupa?
Em preocupa, sí, però la novel·la de Milena Busquets, no sé si és en castellà o en català.
És castellano parlant, l'escriptora.
Clar, sí. Jo crec que la novel·la original és en castellà, per tant...
Sí, aquí...
Molt bona resposta. Sí. No contrarrespondré res, perquè em sembla molt...
No, i si surts al carrer també, no parla ni un català. Eh?
És que...
A Cadaqués no ho sé.
Clar, aquest és el tema.
Bueno, no ho sé.
Que em vaig fixar que els rètols i tot estan en castellà, la pel·lícula.
Ah, sí?
I tot això, sí. Molts d'ells, sí, almenys. Sí.
Els que surten a la pel·li.
No
es van gravar si són en castellà.
Una altra pregunta que potser t'hauran fet moltes vegades és amb quin dels personatges que has fet t'identifiques més?
8.5 Chaplins, no,
eh? Anem pujant,
Chaplins,
eh?
Sí.
En aquest sentit, també tinc una pregunta que potser no va tan dirigida a tu, i és fins a quin punt creus que Joel Joan s'assemblava al personatge del Crac? Realment creus que era fidedigna, tal i com deia ell, de que tots els personatges estaven basats en ficció, excepte ell, que era un personatge que es caracteritzava tal i com és a la vida real?
Crec que era ell, però portat a l'extrem, és
una
a dir...
Sí,
era ell, si puges el volum, 100%.
Vale. En una mala tarda Joan.
Nosaltres el vam veure. Vam entrevistar Joan i aquella tarda era el crac ja en 70.
David Way.
Ho era tot, i el gran comediant que és el Joan.
Anem a per l'últim. l'altre tòpic és quines són les teves majors excentricitats com a actriu o quins són els teus indispensables en un camerino.
Uau, això jo diria tres Chaplins, eh?
No t'ho pregunten massa, no. Quin és el teu indispensable en un camerino?
En un camerino, és que moltes vegades no tinc ni camerino. Llavors, aigua, tranquil·litat.
Alguna excentricitat?
No. No.
Aquesta pregunta és més de Beyoncé,
de rockstar, no?
Sí.
Més de cantant.
No, sí que, o sigui, sí que demano, m'agrada que hi hagi com...
Aviam el català.
Cert càtering de menjar bo, perquè he estat a produccions que només ens donaven 15 minuts per menjar en tota la jornada, que era un entrepà. I llavors, hòstia, 3 mesos així, 4 mesos...
Tinc un bonus track de 2 minuts 3, en tinc? Tinc temps? Perfecte. Resulta que ara s'apropa l'estiu i la nostra audiència té moltes ganes de lligar. És una cosa que ens ha arribat. Si algun dels nostres oients vol destacar o sorprendre en una cita i de cop li toca fer-se l'interessant parlant de sèries o cinemes, quin tipus d'observació o opinió relacionada amb el tema creus que podria treure per ser diferencial, una mica per tirar-se el dollo? Que en el cinema hi ha molts tòpics, però una opinió que pugui sorprendre. De...
Però i una alcalde o la de plorar, que ho fa molt facilitat.
Sí, alguna cosa que pugui sorprendre, una mirada que va més enllà. Si no entens, jo tinc exemples, no preocupis.
No, jo crec que parlaria de, per exemple, en adolescents parlaria del pla seqüència.
És que t'anava a dir això, dic, la tabarra del pla seqüència ha sigut insuportable.
Sí, que l'altre dia vaig començar a veure d'estudio i també no fan pla seqüència de tot, però fan com bastant... mig seqüència, sí. O sigui que fan bastant...
I que és una eina que s'ha utilitzat el 1917 a aquella pel·lícula.
La tabarra, sí.
Jo no en sé de cinema, però tampoc no n'hi hauria interès.
Sembla algú espectacular.
És veritat que en tot un capítol, en tota una sèrie...
És una passada.
És una passada.
Però no cal que ho fem tots, això.
Però també necessari. És una barbaritat.
Bueno, és una aposta. I, per exemple, David Victori en Cortafuego, ell no treballa tant així, però sí que treballa, per exemple, el primer dia de rodatge van fer 83 pàgines de la pel·lícula seguides i hi havia 3 càmeres que anaven canviant bateries i ens anaven seguint. Llavors, ell no treballa en pla seqüència, però treballa en plan de... anem fent diverses escenes juntes
i ho muntem.
I jo vaig seguint perquè tu, com a actor, tens... tres seqüències per anar com seguit i llavors tens l'emoció.
Hi ha una, també la d'Alzaera amb els francesos, com es deia, Carles? Sí.
La de Galícia.
Sí, la Galícia.
Les Vestes
té també seqüències molt llargues que a més són espectaculars.
Sí, és una virgueria.
És una virgueria igual.
Ets per ser fil,
Dos. A mi no m'han parlat mai de plans seqüències, però sí que m'han arribat a dir: no es pot entendre l'atmosfera d'aquesta sèrie sense la banda sonora. Això fa una mica de ràbia o és una bona observació?
Sí, jo pensaria, bueno,
és un normal, sí. Vale. I el següent, la càmera és molt potent, ella fa la meitat dels diàlegs des del silenci. Això també se m'ha dit alguna vegada.
Uau.
Aquesta... amb quina penya t'ajuntes?
amb quins
cretins, tio.
És veritat que el muntatge pot salvar o destrossar una pel·lícula, per tant...
Sí. Va.
Però el tema de mirada i tal que dius, Robert De Niro té una escena espectacular.
Sí, la de Goodfellas, no?
A Goodfellas, entrant amb el pitillo i ja saps tot el que farà només amb la mirada i ja l'entens perfectament.
Sí, sí.
I la música, la banda sonora, per tant, crec que hi ha grans... No hi ha grans genis de les bandes sonores com Ennio Morricone i molta més gent que jo crec que sí que és important.
Sí, segur.
Bueno, la banda sonora fa molt.
Sí, home, trem.
O White Lotus, jo vaig dir l'altre dia aquesta frase, aquesta la vaig dir jo amb White Lotus.
Són meves. Ets tu mateix parlant de tu mateix. Doncs, bueno, anem arribant a la part final del programa. Ara sí, ens anem a la secció del Marc i veiem la mirada del Marc. Estres.
Cállate, estás muy lejos de la dimensión de la verdad. Eso desde luego.
Marc, què et portes?
Aviam, jo aprofitant que tenim una actriu entre nosaltres, he volgut apostar per la ficció.
Vinga.
Però un tipus de ficció basada en l'actualitat. Aleshores, què he fet? He agafat una mica del més rellevant de Twitter, una mica del més rellevant del 324, que és el Twitter dels Convergents, i he posat a treballar una per una, a jornada completa, totes i cada una de les neurones que en el seu dia van ser batejades per tot el THC que desprenien els incomptables porros que m'he fumat quan era adolescent, amb l'objectiu de dibuixar un seguit de situacions en les que tu, Diana, seràs la protagonista i tu també, Diana, hauràs de resoldre o bé gràcies a la teva imaginació o bé gràcies a algunes opcions que jo t'aniré donant. Ja t'aviso que la majoria són una autèntica cabronada, val? Comencem situant-nos al Vaticà.
Ens trobem en aquell microestat situat a Roma on fa poques hores es mor el papa Francesc, un papa al que la gent recordarà com una persona progressista perquè un dia va dir que els homosexuals també eren éssers humans degut a la defunció d'aquest autèntic progre d'esquerres que suposo que votava la CUP. Aviat començarà una nova edició d'aquella mena de càsting d'Operación Triunfo a la que els catòlics anomenen conclave. En aquest procés de selecció hi ha moltíssims candidats de nacionalitats, edats i ideologies diferents decidits a ser els emissaris de Déu en el planeta món, però es produeix un esdeveniment inesperat fruit d'un rampell d'identitat nacional i el poble català decideix que ja va sent hora que hi hagi un papa de Roma nascut a casa nostra, ja que hem fracassat amb lo de tenir un president de Catalunya que sigui català, i decideix proposar al Vaticà un candidat. Per alguna raó que ni els porros que m'he fumat podrien explicar, l'escollida per triar el candidat a papa de Roma català ets tu, Diana. Per tant, et donaré tres candidats amb els seus pros i contres i n'has de triar un. Si no t'agrada cap, em pots escollir.
Molt bé.
Som. El primer candidat, per mi és el papa de l'any, és Munir Nahrawi, el pare de la Minya Mal.
No.
No?
No.
Bueno,
per mi és
el... Ojo,
no diguis, a favor, té l'egocentrisme suficient i les ganes de ser el foc d'atenció que requereix ser papa?
És del Madrid.
I un, però espera, un altre punt a favor és que el càrrec l'allunyaria de la Min, i igual no li destrossa la carrera, i en contres va arrel això, és musulmà. No, però és que també era del Madrid i ell per diners es pot canviar.
Però una cosa, no estic segur que si que segueixi el Corán i tot això, tu creus?
L'àvia sí. Però la seva mare sí, ell no ho sé.
El tema de no veure, de no fumar.
No, home, no.
Aquest no ens agrada,
eh? Clar, aquest tio...
Et fa por, aquest tio? O sigui, per lo que, no personalment, però per lo que pot suposar per la carrera del seu fill?
Massa protagonisme.
És que és fort.
Massa protagonisme. O sigui, a mi em fa por veure el mural que s'ha fet a casa seva.
És bestial.
És molt heavy.
Una persona que es fa això...
Sí, és molt fort.
No està massa bé.
No està massa bé. A mi em sembla absolut geni.
No, bueno, el cas...
Sí, no.
Ja ens ho explicarem d'aquí 4 anys.
Va, un altre candidat és Xavier Novell, l'exbisbe de Solsona, que va deixar-ho tot per començar una relació amb Sílvia Caballó, l'escriptora de novel·les eròtiques satàniques. A favor, ja sap de què va el rotllo de l'Església. En contra, que qualsevol dia, abans d'anar a dormir, en comptes de la Bíblia, es posa a llegir 50 sombres de Grey i s'acaba follant a Lucifer i recrificant alguna cabra. Ens agrada Xavier Novell?
És que tinc una persona al cap.
Sí?
Ah, per ser papa, eh?
Per ser papa.
Sentim l'última.
Vale, fem l'última. Aquí som gent amb ment oberta i creiem en la igualtat, només faltaria, així que jo proposo una mama de Roma. I, com no podia ser una altra, proposo a Rosa Peral, la Charmander de Vilanova i la Geltrú. A favor, és una mentidera compulsiva amb la capacitat de seducció que aniria molt bé a l'hora d'engatussar la parròquia, i a mi la idea de veure cardenals matant-se entre ells per culpa seva també em sembla divertit, contra que sabem ja com acabaria el papa mòbil.
Angeles y demonios, eh?
M'agrada Rosa Peral, eh?
Sí, és que jo...
Rosa Peral o Carles Porta, jo pensava.
Ei!
Posem llum a la foscor al Vaticà.
I físicament...
Sí que és un papa, eh?
No, amb un altre cuellos, bueno, és un esculent, eh?
Jo, després de veure a Thor i veure com convencia els altres pagant-li vi, penso que aquest tio, amb una ampolla de vi allà al mig, pot aconseguir...
Allà canta tothom.
Allà canta tothom.
Que també se té pinta de papa, és que s'hi flica, per cert.
Sí.
Oi? Jo me l'imagino. Bueno, següent...
El que n'ha guanyat. Sí.
Següent situació. Ara ens situem a l'ultimíssima planta d'un gratacel gegant dins el despatx d'un al càrrec d'una important productora audiovisual. Allà dins està estudiant asseguda davant d'un senyor vestit de traje i molt repentinat que cada cop cobra la boca l'hora tan a claveguera que pateixes per si en algun moment li surten de dins les tortugues ninja i la rata aquella de merda que van velles. Aquest productor proposa tres personatges per interpretar basant una mica en el teu perfil. Quin esculls? Et dono les següents opcions. Chip Roy, la tercera filla de la família Roy a la sèrie Succession. Ygritte, la salvatge de la sèrie de Joc de Trons que acaba embolicada amb Jon Snow. Molly Weasley, la mare de la família Weasley de la saga de pel·lícules Harry Potter. O Cleta, la germana d'Anteo a les aventures de
Teo. Succession.
Sí?
Sí, la Xip.
L'he començat ara i
sí, no.
El personatge preferent.
És meravellós aquesta
sèrie. Vaig per la temporada 2 i és brutal.
Bueno, vas canviant de personatge,
sí,
preferent.
Però tu saps qui eres, no?
A mi, aviam, a mi amb tot el carinyo sé quién eres, però Succession és molt forta. Sí. I heu de veure The Leftovers.
Uau, que bona!
The Leftovers és per mi la millor sèrie.
Desapareix un 1% de la Terra.
Sí, la premissa és que desapareix un 2% de la població.
Així,
2%, només és un 2%, és molt poc. Però clar, hi ha famílies que li desapareix tota la família, menys una persona. I desapareix així i no se sap per què. I mai ho sabràs el per què. Perquè són dels creadors de Lost, que van dir, com que ens han matat amb el final...
I com From.
I llavors...
No es pot veure?
És una veritat.
HBO.
Sí, sí.
La primera temporada costa una mica, però la segona i la tercera...
Ara és d'un
però que torna a HBO.
Ah, sí?
Volen tornar-se a dir HBO Max.
Han deixat de HBO, els de Netflix? Es pots dir-ho, no?
Sí.
En català, sí.
I vaig fer una sèrie que és García HBO.
És boníssima, però molt bona.
I la banda sonora és molt bona.
Sí, l'atmosfera és gràcies a la banda sonora.
Sí.
Última situació. Ara ens situem en... Perdó. Ens situem a un teatre de Los Angeles i allà estàs tu a dalt de l'escenari davant del faristol amb un premi entre les mans. Quin discurs fas, Diana? Fots la xapa dient que el teu avi no sabia llegir ni escriure, com a Eduard Sola. Et comportes com si fossis un cogombre que pateix autisme, com faria qualsevol artista musical català. O esperes que en algun moment algun activista et llenci pintura vermella com Pilar Rahola per justificar el genocidi a Palestina, o l'opció que a qui li dedicaries?
Jo crec que estaria molt nerviosa, però intentaria dir unes paraules en català en plan de la família.
Sí. Una petita... N'has tingut alguna d'aquestes? Potser no a Los Angeles, però has fet algun discurs?
He fet algun discurs, però és veritat, no vaig dir cap paraula en català.
És que m'ha encantat a Los Angeles.
És d'aquestes coses que surt després, no? Que arribes a casa i dius...
Bueno, és que potser el Covendas no recordo on era, vull dir, no...
Clar, hauries d'haver-te marcat un... El que vendes. Marc, tens alguna cosa?
Sí, jo estic... Bueno, tenia una petita pregunta que no té res a veure amb la secció.
Sí.
Tu com veus la tendència aquesta que hi ha d'introduir calçador a les sèries i pel·lícules personatges de minories per tal com de donar-los visibilitat, que a mi em sembla bé, però que no té res a veure amb la
teva. Que ara l'Snape, no?
No, però perquè, per exemple, a La Casa de Papel hi ha un moment que també passa això una mica, que de cop, o sigui, hi ha un trans, tres homosexuals...
Un trans que no és trans.
Bueno.
Clar, que aquest és el problema, potser.
Clar, i, hòstia, és una mica... O per exemple, o...
És igual, no, una cosa més clara. La Úrsula Corberó, amb la catxarra aquella...
No, bueno, però això ja entra dintre de la ficció que tu vulguis imaginar. Jo dic això de que, hòstia, no sé...
Ja,
o sigui, a mi el que com a actriu em molesta és que, per exemple, ok, que depèn del tipus de producció tu diguis, vale, doncs vull agafar com el Carràs, vull agafar que tots siguin pagesos de veritat, tal i qual. El que passa que amb aquestes persones se'ls dona un temps d'assaig i de... com de preproducció, que nosaltres com a actors moltes vegades en les produccions no ens donen. Llavors penso, jo també puc arribar a aprendre com s'agafen, o sigui, els préssecs. Ja. L'únic que necessito temps, sí, també, com el necessita una persona que és pagès a familiaritzar-se amb el tema de fer un guió, de tal, d'assajar i tal. Llavors, bueno, crec que és una opció molt vàlida, però sí que és veritat que cada cop, sobretot en cinemes, cada cop busquen més persones que no tinguin experiència. Llavors això dius, bueno... És una mica intrusisme...
I una altra cosa, perquè en el camp de la ficció... Jo
també,
crec que...
també perquè al final és com fer un documental, per mi, ficcionat. O sigui, no estàs fent ficció, estàs fent un documental ficcionat perquè tu estàs fent que aquestes persones que simplement fan el que ells fan a la seva vida... plantes la càmera i llavors...
Sí, clar, és com un dogma, sí.
I una última cosa, perquè en el camp de la ficció sí que jo crec que s'hi val tot, encara que sigui incoherent i tal, però hi ha molta tendència també a fer això d'introduir segons quins col·lectius o en novel·les que són adaptacions. Per exemple, Amazon va fer la sèrie del Senyor dels Anells i va haver-hi una moguda perquè van decidir que una sèrie d'elfs eren de raça negra. Que a mi me la pela, però Tolkien va escriure una novel·la on suposo que s'hi va estar molt de temps i va construir un món, potser era un món racista, no tinc ni idea, però
potser se salten altres coses també d'aquest món
però és una adaptació, tio,
però això és com Cleòpatra a Netflix, van fer un documental que era negre, Cleòpatra no podia ser negre,
però això ho veus bé?
No, era grega, era grega.
Però això ho veus bé per donar-li visibilitat a la gent que és negra? Que quin sentit té això?
Per mi, si hi ha una cosa històrica, si estàs fent una ficció històrica fidedigna, no ho trobo bé, de la mateixa manera que no trobo bé que a Gladiator les ciutats, o sigui, el tio digui no, jo soc bastant fidedigna, i després les ciutats estiguin sense policromar, vull dir, les ciutats estaven superpolicromades, i no pot ser que llavors, quan vegis una inscripció, estigui escrita en anglès.
I amb la... I amb la de Napoleó va haver-hi una moguda.
Bueno, és que tot comença aquí, amb Napoleó.
Llavors... Perquè van sortir tots els historiadors.
Clar, i d'aquí ve que Gladiator 2, que els historiadors ja estaven una mica com a la contra, i el tio va dir, no, que jo soc superfidedigna i tal. I dius, no, tio.
Clar, però Ridley Scott fa una pel·li que es diu Gladiator, que se la podria inventar, però sí que és veritat que si tu el títol li fiques Napoleó, sembla un biòpic.
I si agafes, i si comences en plan que poses una data concreta de no sé què, abans de Crist, i en aquella època, aquella data concreta que poses...
Parla una llengua...
No, o sigui, aquella data concreta que poses no casa amb que hi hagin aquests dos emperadors, és que no casa ni al principi.
No, però dic lo de la llengua per entrenar retos.
Els retos en castellà cada que és una mica...
Jo tinc una última pregunta per acabar el programa, nois, per la Diana i per tots. A quina pel·li encaixaríem nosaltres? Què podríem fer?
Veia el jardí, però també participem nosaltres.
Sí, però la gent...
Tu estàs dient que anem els quatre a
fer un càstig de la mà,
com dient, no tots o res, no?
Us ho pitos, si féssim inversió.
Tots els dijous a les 9.
Diuen que ja no es pot, llegir, que ja no és... Ens ho d'en pitos, crec que ja no es...
Em vellit malament.
Per què? No ho sé, diuen que em vellit malament.
És racista, també. No, és que no es pot... També et dic, no pot...
Ai, per això estem nosaltres.
No, això és a posteriori, això és a posteriori.
No, era pel tema dels animals.
Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.